Xarxa.
Notícies en Xarxa.
Bona tarda, són les 4. Els parla Joan Grimal. La Generalitat de Catalunya ha imposat una multa de 1.600 euros a la immobiliària Barcelona Business Society, denunciada per la Plataforma per la Llengua per haver insultat una clienta per parlar en català i coaccionat una treballadora perquè no donés atenció en aquesta llengua. No obstant això, la Direcció General de Comerç no entra a valorar el tracte vexatori, sinó que obre expedient sancionador per l'incompliment de l'article 8.3 de la Llei de Comerç, Serveis i Fires, que estableix l'obligació per a les empreses de garantir l'atenció oral en català. I en territori es posa en marxa un agrupament escolta i guia, l'anomenat La Canadenca, la nova entitat de lleure infantil i juvenil de Vilafranca. Per això ens informen des de Ràdio Vilafranca. Bona tarda.
Bona tarda. Un grup de caps i excaps de l'agrupament escolta i guia Pere II i Santa Maria de Foix de Vilafranca i altres joves han posat en marxa un nou cau que començarà a funcionar a ple rendiment el proper mes d'octubre. Feia anys que des del cau de Vilafranca s'estudiava la possibilitat d'obrir un nou agrupament escolta per donar resposta a les llistes d'espera d'infants que no podien entrar a formar part de l'entitat per manca de places i per arribar a una població més diversa. Ho explica Júlia Ràfols.
Donar solució a aquestes llistes d'espera i oferint-los lloc al nou cau, i aquesta gent entraria directa.
El nou cau es dirà Agrupament Escolta i Guia La Canadenca, un nom que vol ser un doble homenatge a les típiques tendes de campanya i a la vaga de La Canadenca, una fita del moviment obrer de la qual es compleixen aquest 2019 100 anys.
Moltes gràcies. I la dissenyadora segarrenca Neus Ossiats homenatge a les dones que han estat perseguides i torturades al llarg de la història. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Aquel Arre de Cervera ha presentat el cartell oficial de la 42a edició, una obra de la dissenyadora segarrenca Neus Ossiats, en què una bruixa lliure, forta i valenta és la protagonista a través d'un cos femení nu en posició combativa. El cartell oficial de la Festa del Foc i de la Música de Cervera, que tindrà lloc el 30 i 31 d'agost i 1 de setembre, aposta per un compromís i contingut social i cultural que reivindica la figura de les bruixes al mateix temps que empodera el paper de les dones en la festa. L'objectiu de l'autora, de 24 anys, ha estat fer un homenatge a totes les dones que han estat acusades de bruixeria i que, com a conseqüència, van ser perseguides i torturades. La imatge de l'Aquelarre 2019 està inspirada en l'heroïna del quadre La llibertat guiant el poble del pintor francès del segle XIX, Eugène Delacroix. Neus Ossiats destaca que un dels missatges que incorpora el cartell és allunyar el cos femení de qualsevol connotació sensual. Neus Ossiats destaca que un dels missatges que incorpora el cartell és allunyar el cos femení de qualsevol connotació sensual o de bellesa i apropar-lo a la reivindicació i al poder.
Gràcies, Ferran. I una última hora, Alfredo Pérez Rubalcaba, historiador del Partit Socialista, ha mort aquest divendres al matí a Madrid, a l'Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. L'històric dirigent de 67 anys va tenir un ictus dimecres passat i aquest dijous el seu estat de salut va empitjorar fins a arribar, malauradament, avui a la mort. I això és tot. Bona tarda.
Notícies en Xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
Un dels motius per...
pels quals el riu i el delta del riu Ebre està en regressió és per la manca d'aportacions que fa el propi riu. Els embassaments aturen els sediments i, per tant, aquests no arriben per enriquir tota la zona del delta. Doncs bé, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha fet una prova pilot. De fet, la va fer ahir. Una prova pilot al riu Llobregat, poc més a baix de l'embassament de la Baells, a Cercs, abans d'arribar a Berga, des de la seva capçalera, des de Castellà de Nuc, va apilar a la llera del riu unes 100 tones de sediments dipositats en aquesta llera. El que ha fet l'ACA és deixar que l'aigua baixi, deixar que el riu baixi i a partir d'ara observar si aquests sediments finalment acaben enriquint el delta del Llobregat, és a dir, acaben arribant a mar i si acaben d'alguna manera recuperant la platja del delta, la zona de Gavà i tota aquesta banda del Prat, tota aquesta banda de per aquí. Si això funcionés, sens dubte, seria una prova pilot aplicable i qui sap si una iniciativa transportable també al riu Ebre. De fet, la manca de sediments, la manca de sedimentació de les zones baixes dels rius, dels deltes, dels estuaris dels rius, és un problema d'abast mundial, que també pateixen els nostres rius, però que està preocupant a molts i molts governs. Bona iniciativa que haurem de seguir des del FAR, sobretot per la incidència que tindrà aquesta prova, si surt bé, esperem, a la zona del riu Ebre. Tant de bo funcioni, i ja no només els rius, sinó qui sap si també les rieres, al final podrem acabar d'alguna manera forçant a que tornin a aportar sediments a les seves parts baixes. Benvinguts, com esteu? Arrenquem aquest divendres de mes de maig, un divendres que, com sempre, posarà punt i final a la setmana, però que, sens dubte, viurem amb intensitat i amb ganes de compartir, de passar-nos-ho bé, de riure i de passar una bona estona fent ràdio, treballant per nosaltres, compartint la ràdio amb vosaltres i, això sí, gaudint d'aquesta tarda de divendres. Salutacions de l'equip tècnic que fa el programa, que són en Joan Bosch, en Sergi Mir i en David Valverde, i des de la redacció, la documentació i la producció, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, des de la coordinació de l'espai absoluta, la Isabel González, i qui us parla, en Josep Maria Caro. Fins les 7.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Comencem a fer com tu ja la previsió del temps i ho fem saludant, com sempre fem, els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui és el torn del Manuel Álvarez, qui, com sempre, ens apropa a la previsió del cap de setmana. Manuel, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda. Hola. La situació marítima de les properes jornades vindrà marcada per la calma, almenys inicialment. Avui, situació marítima molt tranquil·la, amb aquest vent de component sotier, a xaloc, que bufa amb alguna ratxa moderada a tot el litoral. En general, un predomini del sol, però amb intervals de núvols que aniran en augment, i de fet serà al final de la jornada d'avui quan podrien arribar algunes precipitacions molt aïllades i febles. De matinada, aquesta nuvolositat minvarà i començarem el cap de setmana, dissabte, amb predomini del sol a bona part del litoral. Ràpidament, però, a zones de l'interior de Girona començaran a créixer nuvolades que descarregaran xàfecs. Aquests xàfecs, aquestes tronades, també arribaran cap a la Costa Brava, sobretot entre el sud de la Costa Brava i aproximadament al Golf de Roses. En aquest sector és més probable que aparegui la precipitació durant la tarda. També a altres zones del litoral central podrien aparèixer alguns intervals de núvols durant la tarda. Tot i això, aquí les precipitacions no arribarien. I en general, pel que fa al vent, bufarà la tramuntana, la Costa Brava, amb ratxes fortes, sobretot al nord del Cap de Creus. Aquí serà on la situació marítima quedarà més alterada, amb maró, fins i tot algunes àrees de forta maró al nord del Cap de Creus. I aquesta tramuntana s'allargarà de cara a la jornada de diumenge. Així doncs, el que crearà aquesta tramuntana serà mar de fons de component nord i est a punts de la Costa Brava i també de la Costa Central. Diumenge la jornada en general serà molt tranquil·la, predomini del sol, i si bé demà baixarà lleugerament la temperatura, tant la mínima com la màxima, de cara a diumenge sembla que la temperatura tendiria a pujar. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem fent un cop d'ull a l'actualitat de la jornada. Anem fins a les comarques tarragonines perquè avui hem sabut que l'Estat cedirà a l'Ajuntament de Tarragona uns 20 quilòmetres de carreteres que formen part de la trama urbana de la ciutat. Daniel.
La recepció suposa un 15% de la xarxa viària tarragonina i afecta l'N340, l'N240 i la T11. Ho ha assegurat en el ple d'aquest divendres el conseller de Territori, Josep Maria Milà, que ha afegit que el tràmit s'hauria de confirmar en els propers mesos.
Està tot preparat, està tot perfectament determinat quines són els trams de carretera, que són tota la resta de la carretera de Barcelona, tota la resta de la carretera de València i tota la resta de la carretera de Valls, més la T11 fins a la rotonda de les Gavarres. Això representa aproximadament el 15% de la xarxa viària de la ciutat, perquè en definitiva són més de 20 quilòmetres més de carretera.
Milà ha avançat que el cost de manteniment que tindrà per la ciutat la gestió de les vies serà d'uns 400.000 euros anuals i que el consistori pretén que l'Estat construeixi dues noves rotondes, una al barri de Torreforta i l'altra a l'urbanització de Cala Romana.
I avui, Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem tingut una nova jornada de vaga al metro de Barcelona. I és que els treballadors estan en contra de la gestió que Transports Metropolitans fa del tema de la crisi de l'amiant. No?
Una nova mostra d'aquesta... M'he encallat també. Una nova mostra del desacord amb del tractament que es fa de la crisi de l'amiant. Com tu bé deies, una nova jornada de vaga que ha començat amb grans aglomeracions, sobretot durant les hores punta. La primera aturada del dia s'ha fet entre les 6 del matí i les 10 i s'han hagut de regular els accessos a algunes estacions, sobretot de la línia 5 i de la línia 1, com són la Sagrera, la Sagrada Família o l'estació de Verdaguer. Segons el comitè de vaga, el seguiment d'aquest estat del 97%. De fet, fa poca estona que ha començat aquesta segona franja d'aturades que s'allargarà fins a les 8 del vespre. El Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims del 40% per aquestes hores punta, tot i que TMB alerta que aquests serveis mínims segueixen sent insuficients. Alerta perquè el dia 20 i el 24 hi ha noves convocatòries d'aturades.
I a Barcelona es crea una plataforma que es diu Plataforma per un Port Ciutadà.
I la formen diferents col·lectius, com el de la Barceloneta o Ciutat Vella, que s'han agrupat en aquesta plataforma per denunciar l'atac que suposa, diuen, la creació del Museu Hermitage contra l'interès públic i per tal de reclamar nous usos veïnals per aquell espai. Segons el col·lectiu, el projecte tindria greus conseqüències de mobilitat, comerç i turisme en detriment del veïnat i la seva salut. Una iniciativa, la del museu, amb caràcter elitista i de luxe excloent, tot seguint la tendència del port actual, diuen. És per això que reclamen un replantejament del projecte, reformant el pla especial, tot tenint en compte les reivindicacions veïnals.
Veurem, finalment, què decideix fer el port i l'Ajuntament, si donen permís, que em sembla que ho tenen bastant clar que s'ho tiren davant, i quina possibilitat tenen els veïns de sortir-se'n amb la seva. Gràcies, fins després.
Fins ara.
A reveure. I, malauradament, consternació per la mort de l'exalcalde de Castelló d'Empúries, en Xavier Sanllehí. Cristina.
Sant Lleí, de 56 anys, ha estat trobat mort aquest dijous a la nit. Els Mossos d'Esquadra, que estan a càrrec del cas, apunten que l'exbatlle s'hauria tret la vida, tot i que encara s'estan investigant les causes de la mort i se li ha de practicar l'autòpsia. Sant Lleí era cap de recursos humans de l'Hospital Santa Caterina de Salt, càrrec al que va accedir després de deixar l'alcaldia de Castelló d'Empúries l'any 2015. Junts per Castelló ha decidit suspendre la penjada de cartells que s'havia de produir, coincidint amb l'inici de la campanya per les eleccions municipals del proper 26 de maig.
I seguim perquè la justícia dona la raó finalment a l'Ajuntament de Tossa de Mar i a Catalunya Banc, bueno, de fet, i Catalunya Banc ha de retornar 800.000 euros al consistori.
El Tribunal Suprem ha donat definitivament la raó a l'Ajuntament de Tossa i ha obligat a Catalunya Banc, que ara forma part del grup BBVA, a tornar més de 800.000 euros nets al consistori per col·locar-li un producte financer d'alt risc sense que l'Ajuntament ho sabés. Els fets es remunten a l'any 2014, quan l'Ajuntament va decidir emprendre accions judicials exigint el retorn de les quantitats que el consistori va haver de pagar per culpa de la contractació de tres productes financers sota el títol Cobertura de tipus d'interès. Des de l'entitat municipal consideraven aquest producte assegurances per cobrir possibles pujades d'interès d'unes operacions de crèdit concertades, quan en realitat eren permutes financeres de tipus d'interès, un producte financer d'alt risc i volàtil. El febrer de 2016, el jutjat de primera instància número 6 de Blanes ja va donar la raó a l'Ajuntament, declarant nuls els contractes i obligant a l'entitat bancària a tornar els diners. Catalunya Banc, però, ho va recórrer, primer a l'Audiència Provincial de Girona i després al Tribunal Suprem, que també ha acabat donant la raó al consistori tossenc.
I, mentretant, l'associació Miquel Mauthausen s'ha pronunciat després de l'incident a l'acte d'homenatge als deportats al camp de concentració de Mauthausen. Ivan Fernández.
Des de l'Amica han lamentat l'incident que es va viure diumenge passat durant la commemoració de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen, quan la directora de Memòria Democràtica de la Generalitat, Gemma Domènech, va referir-se a l'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, com a pres polític. En aquest moment, recordem, la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, va abandonar l'acte com a protesta. Doncs bé, ara l'entitat reclama respecte i que en un acte com aquest es deixin de banda les reivindicacions polítiques. Escoltem Enric Garriga, president de l'Amica de Mauthausen.
Allà anem a retre homenatge als deportats i deportades, a la seva dignitat, a la seva història, a la seva memòria, és un reconeixement. Per tant, qualsevol altra cosa que surti d'aquí, creiem que tot i que siguin reivindicacions, ho dic sempre, molt lícites, però allà, en aquest moment, en aquell lloc, no hi haurien de ser.
Des de l'associació també es lamenta que l'incident hagi deixat de banda dues fites importants d'aquesta jornada. D'una banda, l'obertura de l'escala de Mauthausen, fins ara tancada, i també la declaració del govern espanyol del 5 de maig com a dia d'homenatge a tots els deportats i a totes les víctimes del nazisme d'Espanya.
I acabem perquè acabem el repàs i ho fem sabent i explicant que en el marc de les activitats de la campanya Let's Clean Up Europe, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja han organitzat pel proper diumenge una acció de voluntariat per a la millora de l'entorn. Judit.
La jornada de neteja se durà a terme el proper diumenge i consistirà concretament en la neteja del riu Mitjorn al llarg de 3 quilòmetres vorejant l'illa de Buda, un tram que normalment no arriba a abocar les seves aigües al mar. L'actuació inclourà recórrer la vora del riu per netejar les zones terrestres més pròximes. Aquesta jornada se fa dins de les accions programades a la campanya Let's Clean Up Europe, que a Catalunya organitza l'Agència de Residus de Catalunya. L'objectiu de la campanya és conscienciar sobre la quantitat de residus que se llencen de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, entre altres. La campanya d'abast europeu se celebra a Catalunya per sisena vegada amb accions des d'avui fins al proper diumenge. En l'últim, Catalunya va acollir prop de 275 accions de neteja d'espais naturals organitzades per associacions, escoles, empreses i administracions.
Doncs felicitem a totes i cada una d'aquestes 275 accions. De fet, qui les protagonitza, i animem a que entre tots aconseguim ja no netejar, sinó no embrutar tant, que seria una mica l'objectiu final. No tant netejar molt, sinó no embrutar tant, per tant, reduir l'aportació de plàstics i brossa que fem al medi ambient. Gràcies, Judit. De fet,
exactament.
No marxis, perquè en seguim parlant.
Navega amb el Far.
I seguim parlant perquè precisament el medi ambient ens preocupa i en aquest sentit les variacions que està tenint el clima. La manca de pluja està preocupant i molt a les Terres de l'Ebre, eh? Que sí, Judit?
Doncs sí, perquè aquest inici d'any és el més sec dels últims 100. De fet, l'Observatori de l'Ebre, que compta amb un registre de dades des del 1905, ha registrat des de l'inici d'any 27,5 mil·límetres de precipitació, quan, segons la mitjana climàtica estandarditzada, marca que n'haurien hagut de caure 138,3 mil·límetres. Per saber les causes i les conseqüències que pot comportar, parlem amb Miquel Alonso, responsable de la Direcció General de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre.
Senyor Alonso, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Aquí el primer que a mi em ve almenys al cap és que és probable que a final d'any això ho haguem recuperat, però passarà el de sempre, no? Ho recuperarem amb tres tempestes que s'acabaran emportant el que no tenim.
Exacte, és el canvi que es ve observant, no? Sobretot el que és més la façana mediterrània, la que més ens afecta, i és este règim pluviomètric en el que ara ens trobem, que des del mes de gener fins a este mes passat tenim registres que no arriben al 20%, com molt bé heu explicat, i això és un fet preocupant i, a més, és una causa, no?, d'este canvi climàtic que ens afecta i que des de la pròpia humanitat està empenyent a fer-lo una mica més fort, no? Això, sí, ens canvia tot este règim i això significa també que caldrà fer front en aquesta nova situació prenent directrius i prenent estratègies que siguin diferents a les que fins ara teníem assumides.
Miquel, de moment les zones més afectades són les que estan més pròximes al Delta de l'Ebre.
Exacte, hi ha tot el que és la façana litoral de Terres de l'Ebre, la zona del Delta de l'Ebre, la part sud del Montsià i la costa de l'Ametlla i el Perelló. Són els punts que tenim identificat a través d'uns índexs que ens ajuden a analitzar l'estat de la sequera. És la que tenim localitzada. Actualment podríem dir que hi ha una sequera entre moderada i forta. Per a l'època de l'any que estem, hi ha un vist en els registres, vull dir, no arribem ni al 20%, hi ha registres al Delta de l'Ebre que no arriben ni al 15%, com és la que ens marca, no?, l'estació que tenim, que li diem dels Alfacs, que està fent carrers de la Ràpita, que pràcticament està al voltant del 15% del que hauria tingut que ploure i del que hauríem tingut que registrar ja en aquestes altures de l'any. És un inici d'any sec, però si us fixeu també venim d'un final d'any en molta acumulació d'aigua en molt poc temps, vull dir, tornem a tindre aquest règim pluviomètric que és de pluges molt concentrades però alhora molt potents, molt perilloses i que generen molt d'impacte. I este serà el canvi al que ens haurem de, com vos dia, és el canvi que ens haurem d'enfrontar.
Aquesta sequera és un fet que no només està afectant el paisatge, sinó tot tipus de sectors. De fet, l'altre dia vam parlar amb el president de la Federació de Productors del Delta, Miguel Carles, i explicava que el fet de que no hi hagin hagut precipitacions ha fet que no hi hagi aliment tampoc per als musclos. Coneixes més sectors que estiguin lamentant aquesta falta de pluja?
Bueno, pel que ens toca la Direcció General de Protecció Civil, nosaltres el que focalitzem molt la feina en aquest sentit és tot el tema dels incendis forestals, perquè a major sequera tenim més acumulació de vegetació morta i, per tant, anem acumulant combustible a les nostres muntanyes. Anem derivant tot això a un canvi de paisatge de la que ja han fet evidents. És normal veure pinedes totalment seques, cosa que feia molts anys que no havíem vist, i això ens genera també aquest impacte i al qual hem de preparar, hem de fer front i hem d'aprendre, no?, consciència de que el canvi climàtic ens porta a això i que, per tant, s'han de prendre les mesures, que no totes hauran de sortir de les administracions competents, sinó també una pròpia conscienciació de la persona, que sigui de concepte quasi personal, per a saber entendre que el temps està canviant, que el clima està canviant, i que cal adaptar-se i cal gestionar totes les derivades que se'n puguen vindre.
Més vosaltres esteu en una zona especialment sensible on el fet de no ploure, com deia, no?, mata els arbres, no?, els asseca, d'alguna manera, aquesta fusta queda, i que no plogui aquí no vol dir que no nevi a la muntanya, per tant, com que hi ha molta aportació d'aigua, baixa una torrentada i al final aquests arbres acaben, acaben tombant, acaben anant cap al sud. Bé, genera tot un seguit de moviment que el delta és molt acusat.
Exacte, sí, sí, cal una gestió. Cal gestionar això, cal gestionar el paisatge, cal gestionar els boscos, cal invertir en totes aquestes qüestions, perquè això és invertir en futur i en seguretat. No hem de perdre de vista la variable esta de la seguretat, de la que cada dia, no?, estem més exposats a patir situacions complexes, no?, de pluges torrencials molt fortes, d'incendis forestals molt, molt potents. Pues hem de fer front a això, i això s'ha de fer en base d'inversió i de consciència. I aquí ens podem trobar en això. Per tant, anem tard, i no voldria dir que anem malament, però anem tard i cal ficar-nos molt les piles, tothom, per a conscienciar-nos de que el clima canvia significa que ho canviarà tot. I hem d'estar preparats per això.
Miquel, alguna de les qüestions que posa damunt de la taula en d'altres zones del país fa temps que estan ja en debat. Un dels problemes que tenim és la manca de preu del producte forestal, no? I que fa que els propietaris moltes vegades, bueno, tot sovint, doncs ho abandonin, no?
Sí, sí, cal reemprendre aquesta gestió de tot el producte forestal, cal també, per això, com vos dia, és un canvi de concepte i de directriu i d'estratègia pràcticament de país. I hem de començar a netejar els boscos, tenim boscos que s'han de gestionar, que es pot traure benefici, i no només benefici econòmic, sinó que traurem un benefici que serà un benefici territorial i que damunt ens ajudarà per estar més segurs, per estar més prevenguts, per evitar incendis que com els que ja vam veure l'estiu passat, no? A zones mediterrànies, també, com els de Grècia, per exemple, en el fet de construir en aquesta interfase urbano-forestal és molt complexa i la gestió d'un incendi i les característiques és molt delicada, doncs hem de començar a invertir en la gestió forestal i en tindre clar que cal gestionar tot això. Cal una gestió integrada i des de la consciència tant de les administracions com dels particulars.
Gestió, gestió i gestió. No hi ha un altre terme i no hi ha una altra solució. Miquel, li agraeixo molt que ens hagi atès. Miquel Alonso, responsable de la Direcció General de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès.
A reveure. Molt, molt bona tarda. Doncs ja ho sabeu i ja ho veieu. Hem d'atendre tots consciència. Hem de canviar el concepte, fer una petita revolució al país, una revolució profunda, i començar a redimensionar la relació que tenim la ciutadania amb el medi ambient. Amb aquest clam hem arribat gairebé a 4:45 de la tarda. Tornem en un parell de minuts.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte, 11 de maig, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
silenci que envolta el somiar i és ple d'envell per tant els ulls sentint els cris restes d'un somni d'amor absolut.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
El far, el far.
Dos quarts de cinc de la tarda, ara sí. El far, com ha dit en Didac, el far, el far.
El far, el far.
Gràcies, gràcies. No canto, eh?
No.
Va, molt bé. Bueno, després ho provarem. Mentre ho provem o no ho provem, expliquem que Empúria Brava acollirà de nou una prova del campionat Catalunya Open de Motos Aquàtiques 2019. Cristina.
La regata organitzada per la Federació Catalana de Motonàutica tindrà lloc aquest dissabte 11 de maig a la platja de la Robina d'Empúria Brava, tal com ens explicaven ahir aquí al programa El Far. 24 participants competiran en aquesta prova puntuable pel Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques que enguany celebra el seu 30è aniversari. Hi ha dues categories, esquí promoció per a aquelles persones que s'inicien en aquest esport i esquí GP3 pels professionals. La cursa es disputarà a les 12 del migdia i el lliurament de trofeus està previst per les 3 de la tarda, que comptarà amb la presència de Salvador Canet, regidor d'Esports de Castelló d'Empúries i excorredor de motos nàutiques.
I mentretant, travessia Terra de Mar aquest diumenge a Palamós.
El Club de Natació Palamós organitza la quarta edició d'aquesta travessia que s'emmarca dins del Festival Terra de Mar. Aquesta competició va començar ara fa 4 anys amb 70 participants a la primera edició i enguany ja estan sobre els 200 inscrits amb la previsió d'arribar als 250. És una prova de caire popular però també competitiva amb dos circuits a escollir. Els detalla l'Esther Llaçares, secretària i entrenadora del Club Natació Palamós.
El circuit de 1.000 metres consisteix en fer el típic salt del moll, que és un... el que caracteritza aquesta prova, que tots els nedadors s'apropen en el moll de Palamós i fan el salt i van tirant l'espigó i arriben fins a la zona de la platja, que és allà on hi ha la zona del guardarobes i tota la zona del merchandising. I la següent sortida es fa mitja hora més tard, que és de 2.500 metres, i es fa el mateix recorregut, l'únic que passa que s'obre una mica més i anem a buscar quasi bé el segon espigó de direcció cap a Sant Antoni.
Com a novetat d'enguany, hi ha un tercer circuit que és un pack dels dos recorreguts per a aquelles persones que vulguin encara nedar més. Els participants saltaran des del moll, faran el primer tram de 1.000 metres, tornaran al moll, saltaran de nou i faran el recorregut llarg, sumant així 3.500 metres de travessia.
I de Girona ens anem cap a la zona del Maresme, cap a la zona del Barcelonès, perquè tenim 22 embarcacions de la classe mini, de 6 metres i mig, de creuers, que inicieu Marina Badalona.
Isabel. I de fet ho han fet avui a la una del migdia, una prova puntuable pel circuit mini transat que organitza el Club de Badalona i també la base mini Barcelona, una competició que inicialment havia de fer la travessa Barcelona-Marsella, però que ha degut a les condicions meteorològiques amb vents de més de 40 nusos, doncs finalment ha canviat el seu recorregut i acabarà Palamós. Els regatistes com... Els regatistes com Didac Costa, Pilar Passanau o Luigi Dubini hi participen. Fins a 7 nacionalitats diferents tenim entre els regatistes.
Recordeu que la minitransat és aquesta categoria que serveix per formar navegants per després poder fer la volta al món, organitzada per la Barcelona World Race. I també tenim la regata costanera 2019, tercer memorial Agustí Gómez Rahola.
És aquest cap de setmana, organitzada pel crew del Reial Club Marítim de Barcelona i també el Club Marítim de Torredembarra, una prova per a iots de classe creuers ORC, una prova que navega en aigües entre la Barceloneta i Torredembarra. I també deixa'm recordar que tenim el trofeu Espace Photo Sub Apnea, una competició que té com a objectiu capturar fotogràficament el màxim de peixos vius i de diferents espècies la zona de competició, doncs entre el Càmping Barcelona fins a la platja de l'estació de Llavaneres, una prova que se celebrarà aquest diumenge 12 de maig.
Doncs una d'aquelles competicions que ens agrada explicar des del far. Sempre és molt millor fotografiar-los que pescar-los, no? D'una manera els mates i de l'altra captes la seva bellesa. Per tant, animeu-vos a participar.
Comentaré que segur que els ha agradat molt als pescadors.
Sí, estaran encantats. I els peixaters ni te cuento. I a Salou serà l'escenari aquest cap de setmana de les fases de classificació europees de la World Beach Games, Daniel.
Doncs sí, fins diumenge la capital de la Costa Daurada acull els millors equips europeus de futbol platja per classificar-se de cara a la primera edició dels Jocs Mundials de Futbol Platja que se celebraran als Estats Units. En el quadre masculí hi ha 16 conjunts que estan lluitant en format eliminatòria perquè quatre seleccions s'assegurin una de les places per en aquests World Beach Games. Per la seva banda, en categoria femenina hi competeixen 5 seleccions, l'espanyola, l'anglesa, la russa, la txeca i la suïssa. En aquest cas, la competició es disputa en format lligueta i els dos millors conjunts obtindran una plaça pel campionat. Entre els jugadors s'hi troben 6 catalans que formen part de les seleccions espanyoles masculina i femenina de futbol platja. En el planter masculí, el millor jugador del món de futbol platja, Llorenç Gómez, i també els torrencs Edu Sánchez, autor del millor gol del 2018, i Adri Frutos, en femenina, Carla Morera, defensa del Ciagull i el Roses Platja. També la seva companya d'equip, l'Anna Pascual, i la portera actual de l'espanyol femení, la Maria José Pons.
I acabem viatjant fins a les Terres de l'Ebre perquè aquest cap de setmana diverses remeres del Club Nàutic d'Amposta s'enfronten en competicions internacionals. Judit.
Doncs sí, l'ampostina Inacid remarà amb la selecció espanyola a la Copa del Món a Plovdiv, Bulgària. I la seva germana, Victòria Citi Núria Puig, també del Club Nàutic d'Amposta, remaran en la regata sub-23 a Duisburg, Alemanya. L'equip femení del club és qui té més nivell en l'àmbit internacional. Parla David Morales, entrenador del Club Nàutic d'Amposta.
Amposta ha sigut un club que tradicionalment no ha tingut moltes noies, però sí que és cert que les noies que surten d'aquí a Amposta pues, internacionalment són bones.
Unes competicions on hi ha molt bones expectatives, ja que totes aquestes remeres que s'enfronten aquest cap de setmana són les millors a nivell d'Espanya. Una d'elles, Aina Cid, fins i tot ha sigut bronze en els darrers Jocs Olímpics de Rio de 2016.
Segueix la llum del far. El destacat de la jornada.
I aquesta setmana volem tancar diferents qüestions que havien quedat obertes. Unes d'elles ens relaciona directament amb Salvament Marítim, el SACEMAR, que tenia reunions amb el govern espanyol per mirar de començar a posar ordre o intentar trobar explicació a tots els canvis que s'estan produint al control de, al control de les costes. A més, s'afegeixen les reivindicacions de la gent que fa rescats amb helicòpter, que està en una situació doncs certament i sindicalment complicada. Ens ho explica l'Ismael, és representant de la CGT dins del SACEMAR. SACEMAR, perdoneu. Ismael, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Dues qüestions ens porten avui a parlar amb vosaltres. Per una banda, una nota de premsa que fèieu pública ara fa unes hores i que parla dels sous de les plantilles dels rescatadors aeris, per entendre'ns, és a dir, de la gent que treballa en helicòpters.
Sí, els companys que fan les tasques de rescat aeri, a diferència de la resta de personal que estem aquí al Salvament Marítim, no formen part directa de la plantilla, sinó que Salvament Marítim el que fa és que, bueno, és propietari dels aparells, és a dir, dels helicòpters i dels avions, perquè s'entengam, però la gestió de les tripulacions, els rescatadors, gruistes o pilots, igual que els manteniments, totes les tasques aquestes les té subarrendades i se subarrenden per concurs públic. Fins fa uns anys aquesta gestió la va guanyar a l'anterior concurs una empresa que es deia Inair. I bueno, Inair ara al passar el concurs el que va fer va ser que tornar a guanyar-ho, però bueno, fent aquí uns canvis que empresarials d'aquestos, que algunes maniobres estranyes que la veritat és que no us sabria explicar, però bueno, que van consistir en aparèixer amb una empresa que és Babcock, que era una altra empresa, però que realment també és Inair. A la fi, bueno, aquesta empresa Babcock té la seu, Babcock Critical Service, té la seu aquí al País Valencià, a Alacant, i tot i encara que és una empresa internacional gran, que és el major operador aeri que n'hi ha en serveis d'aquest tipus a tota Europa. I bueno, es va fer un altre cop amb el concurs, i no sols això, sinó que es va pujar uns 20 milions d'euros, si no recordo mal,
el
preu d'aquest concurs. Bé, apenas ha passat un any, el que ha fet ha sigut dividir l'empresa en dos, és a dir, ha creat una empresa per a pilots, per dir-ho d'alguna forma, i una altra empresa per a tripulants, i al repartir la facturació, bueno, pues fent aquí també un altre tipus de maniobres, que no soc jo molt lego, no estic, però bueno, a la fi, el que ha aconseguit és donar uns números suficients com per a dir que necessita reajustar la plantilla i plantejar-li als tripulants que va fer un ERE. Ens sorprèn perquè, bueno, la gestió de Babcock, primera part, és pràcticament el 25% dels seus ingressos de Babcock Critical Service és SACEMAR, perquè, bueno, és un concurs molt poderós, però una altra banda han pujat una quantitat molt important el concurs, i ara es troben en que, bueno, diuen que ara els números que van sortir amb una milionada de benefici, pues, doncs que ara no surten i que van a retallar-li el salari, i que és aquí un poc lo important, als nostres companys. I bueno, jo parlo, aquest ERO va afectar a tothom. Per una banda demanen una rebaixa del 13% dels salaris, i per una altra el 30% de tots els altres conceptes de les nòmines. Clar. Això és important perquè la majoria d'aquesta gent que treballa al salvament marítim i que tant alaba la nostra direcció de SACEMAR amb les redes socials, diguem que bueno, que són los àngeles del mar i tot això, però la realitat és que això és postureo puriur. És a dir, la realitat dels nostres companys és que viuen en la més absoluta precarietat, amb uns sous ridículs per a la tasca que fan. És a dir, jo ahir estava revisant els números per poder parlar amb vosaltres, i em trobo que un rescatador amb més de 5 anys d'experiència a la casa, dietes incluïdes i tot el líquido a percibir, vaja, perquè s'entengan, pues, el millor dels casos guanya 1.800 euros. Ja. Moltes vegades aquests 1.800 euros està desplaçat de sa casa i té que córrer ella més gastos de la resta, perquè ahí dins van 500 o 600 que formen part de les dietes. Ara Babcock diu que, bueno, que d'aquestes dietes li vol baixar el 30%, i que del seu sou, que seran 1.000 euros o 1.000 i pocs, pues que li vol fotre també del 13% més. En lo qual estem parlant d'una rebaixa que sumada pues pot donar un 43% perfectament. Si això ho apliquem a 1.800 euros a un tipus que està jugant-se la vida baixant per un cable a barcos enfonsant-se o a barcos cremant-se i que es paga la casa i tal, pues es trobes que estan parlant d'oferir quantitats a rescatadors de 1.000 i pocs euros per fer aquesta tasca i després pagar la casa.
Aquí hi ha aquesta situació que és molt concreta i que evidentment és absolutament renunciable, i que s'afegeix a altres qüestions que hem anat parlant tu i jo els darrers dies i que dibuixen una precarització accelerada i molt notòria de tot el tema, de tot el món de salvament marítim, del SACEMAR, no? Precisament en un context i en un moment on hauríeu de ser protagonistes per la situació i el context social i global que tenim.
No, lo que ocurre es que la precarització no és del salvament marítim, la precarització està siguent del salvament marítim civil. És a dir, per una altra banda, des de Frontex s'ha augmentat un 100% els diners que s'estan cedint a països membres de Frontex com Espanya per a que formen el que ells volen denominar un control de fronteres. És a dir, des d'Europa el que ens arriba és que Frontex no vol salvaments marítims civils, que ja que acabarà amb ells, que ja que crear cossos militars o paramilitars, que de alguna forma tanquen les fronteres a Calicanto, que no entre ni uno más, vaya, i aquests diners estan destinant, per una banda, a reforçar los cossos armats, tant de policia com guàrdia civil, com guàrdies costeres marroquines. De fet, ahir ens va comunicar el nou director de SACEMAR, José Luis García Elena, que, bueno, que ve de Marroc, que està parlant al Marroc i que les seues intencions són, per una banda, començar a fer aquest estiu d'evolucions en calent i intentar que les salvamars puguen entrar a ports marroquins, cosa que a dia d'avui no es fa, però no es fa perquè les autoritats marroquins ho impedeixen, però no per falta de ganes d'Espanya, que no fa més que intentar-ho. El que passa és que ells no volen que entre gent a portar gent allà. Però, bueno, aquest estiu estan donant diners per aconseguir-ho com siga. I, per una altra banda, per aconseguir que tots els transbords que es facin enmig de la mà, perquè l'opinió pública no sigui conscient del que s'està fent. Van a fer també una tasca d'ensenyament. Volen que la Guàrdia Marroquina, que no està preparada, embarque als nostres barcos aquest estiu i d'alguna forma, faci els cursets per a poder aprendre a treballar en aquestes situacions i anar donant-los un poc de protagonisme en totes aquestes històries.
Déu-n'hi-do. Tot això és el que heu tret de la reunió de la qual a tots us acabat d'arribar?
Sí,
és a dir, embarcament de personal militar marroquí amb vaixells de SACEMAR d'espanyols que puguin entrar... Vaja, el panorama és sorprenent.
Sí. A banda, bueno, pues això, ja dic, la idea és que embarquen per agafar formació, que vagin també al Centre Jovellanos, que és el centre de formació nacional que tenim aquí de salvament marítim, on puguem fer tots els cursos necessaris per a d'alguna forma poder assumir la tasca de control de fronteres i, bueno, i l'augment espectacular que va sofrir tant la flota de Guàrdia Civil del Mar com la Policia Nacional de Fronteres, pràcticament van a augmentar un 100% les seues plantilles, però ens crida l'atenció que, per una altra banda, en el nostre cas, no sols no se mira per a nosaltres, que estem en uns mínims de precarietat que a vegades són vergonyosos contar-los, sinó que, a més, ara estan plantejant-se fer reduccions com la d'aquests companys o com la nostra de reforços. Pràcticament el desmantellament va a passos agigantats.
I tot això, bàsicament, el que és el salvament civil, que dic clar, és a dir, tota la gent, o sigui, tot aquest salvament, el rescat de nàufrags, per entendre'ns, tot l'altre ja és, per entendre'ns, control de fronteres, no és tan rescat.
Efectivament, aquí la part civil és la que està estorbant, és a dir, aquí el que es vol és que els números aquests es redueixen siga com siga. Si es disparen les taxes d'espera, si es disparen les taxes de mortandat per operacions que resulten fallides, si n'hi han devolucions en calent, si tot això es converteix en el missatge que estem enviant, ells el que estan buscant precisament des del govern és això, és a dir, aquest missatge és el que ells volen transmetre. Podria tirar mà d'una manera frase que tots recordem de l'anterior president, no? Allà estiga bé, de Rajoy, cuanto peor mejor, no? Pues efectivament aquí és el cuanto peor mejor, és a dir, quan pitjor siga el missatge que estem donant als nostres companys, a la gent que ve a salvar la seva vida, millor per a ells, perquè en això aconseguixen d'alguna forma transmetre el missatge de no vingau, perquè aquí l'únic que aneu a trobar són problemes. Aquí no som aquest salvament marítim amable que d'alguna forma rescatava vides i les ficava amb seguretat en terra i mirava per les vostres condicions socials i les vostres condicions de vida. Ara un poc el missatge és el contrari, és a dir, n'hi ha un vapuleo, n'hi ha esperes, n'hi ha centres d'immigrants que ja estan dient que si es troben amb problemes obrin les portes i salve-se qui en pueda. N'hi ha hores i hores d'espera. Aquest cap de setmana hi ha hagut unes 8 hores dalt del Maria Zambrano, un remolcador nostre, de la nostra flota, on s'han vist imatges terrorífiques, nadons de mesos esperant hores i hores a la coberta d'un barco a que algú faci una fitxa policial, es traga de bord. O sigui, estan tractant de la gent com si es tractés de residus sòlids urbans. Això és una gestió que no és normal en vides. I és un poc el que estem denunciant. La desaparició de salvaments civils va comportar d'alguna forma que totes aquestes coses pues agafen uns tints que jo crec que no estan a l'altura dels ciutadans que vivim en aquesta Europa, que no volem ningú això.
Ismael, seguim explicant-ho, seguirem posant-hi el focus i donant visibilitat a aquesta situació. T'agraeixo molt que ens ho hagis explicat i des d'aquí el nostre suport. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-nos poder expressar totes aquestes coses. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Molt dures les imatges que ens estava descrivint ara l'Ismael i que seguirem explicant tantes vegades calgui fins que no les haguem d'explicar mai més. Mentretant, la formació, els estudis al voltant del mar segueixen d'actualitat, Ivan.
I sobretot els estudis relacionats amb manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo. I és que l'Institut Ramon de la Torre, a Torredembarra, oferirà a partir del curs vinent aquests estudis. Es tracta d'un programa de formació i inserció pioner a tot Catalunya, s'ha de dir, i que anirà dirigit a joves d'entre 16 i 21 anys que no han acabat la secundària obligatòria. En parlem sobre aquest programa amb la directora del Centre Ramon de la Torre, la Cristina Fernández.
Cristina, bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
És important oferir aquest tipus de treball en un sector que demanda treballadors i per un col·lectiu que necessita formació directa i específica.
Sí, i tant. O sigui, per una vegada és això, estem fent un programa, un curs que ajudarà al jovent que no ha tingut uns estudis a formar-se i, per altra banda, és una molt bona oportunitat per poder obtenir un treball.
Perquè, de fet, estem parlant, Cristina, hem comentat que es tracta d'un programa pioner a Catalunya, però no sé si es coneixen una mica els continguts i si estem parlant d'un curs que serà més pràctic, més teòric, com anirà el curs?
Sí, el curs té una part, una vessant teòrica, però també una vessant pràctica. O sigui, hi ha uns mòduls de formació professional que van dirigits als estudis en si, que serien reparació i estructura bàsica d'embarcacions, de cara a elements de fusta, elements de plàstic i de fibra. També tractarà la protecció i envelliment de les superfícies d'embarcacions i, bueno, un manteniment. Això per una banda professional. I després hi ha un mòdul de formació general, que són estratègies de comunicació, també estudiar l'entorn social i territorial, estratègies matemàtiques i tot el que és també com incorporar-se al món professional. I també hi ha unes pràctiques que faran unes empreses i la formació bàsica de prevenció de riscos. O sigui, toca tota la vessant professional, però també una part més genèrica.
Entenc, per tant, que les instal·lacions del port també juguen un paper fonamental en aquest programa.
Sí, exacte. O sigui, nosaltres oferim el centre, o sigui, els alumnes estaran en el centre, tenim una aula preparada per ells, però també estem en negociacions de cara amb el port de Torredembarra a veure de quina manera, juntament amb l'Ajuntament, podem utilitzar algun material i algun espai. O sigui, això també estem en negociacions.
Deies, Cristina, que un dels objectius d'aquest curs és que els alumnes aconsegueixin una feina en acabar-lo. No sé, en aquest sentit, les sortides professionals que pot tenir aquest programa.
Sí, les sortides professionals serien d'auxiliar, ¿vale? Perquè els estudis és auxiliar de manteniment, seria de cara a auxiliar de fuster, auxiliar de pintor d'embarcacions, auxiliar de manteniment d'elements de plàstic i d'aparells d'embarcacions. És una formació bàsica. Per tant, també és important que comencin aquells alumnes a recuperar aquests estudis, l'hàbit de l'estudi, i després també poden accedir, una vegada acabat això, a un cicle formatiu de grau mitjà. El més important és que continuïn també els seus estudis.
Aquesta feina es pot trobar en el mateix port de Torredembarra? És a dir, les empreses aquestes que comentem allà mateix?
Tenim empreses també de cara a pintura, vaixells, i tenim algunes petites empreses en el que s'ajustaria aquest perfil.
Correcte. Una de les qüestions, una de les grandeses d'aquesta iniciativa és que, com deia l'Ivan i com explicava vostè, va a col·lectius que, per circumstàncies de la vida, no han pogut acabar els ensenyaments, la formació bàsica, no? I en aquest sentit se'ls dona una possibilitat de reenganxar-se en aquest mercat laboral.
Sí, exacte. O sigui, el que ens agradaria és que tothom pogués acabar l'educació secundària obligatòria, o sigui, que tothom fes primer, segon, tercer i quart i pogués obtenir el graduat d'educació secundària. Això és el que més ens agradaria. Però sabem que la realitat moltes vegades no és així. I llavors hi ha alumnes que no es veuen amb la capacitat o amb l'empenta, que perden l'il·lusió per diferents coses, i llavors no es veuen amb la situació d'obtenir un graduat de l'ESO. Llavors això és com un curs que ajuda una mica a recuperar tot aquest alumnat, no? la il·lusió, perquè també com és una vessant més pràctica, potser és diferent, no?, que l'educació secundària, que és a vegades una mica més acadèmica. I aquesta part pràctica també ajuda bastant a que els alumnes pues, s'enganxin una altra vegada als estudis i amb aquest curs després puguin fer un cicle formatiu de grau mitjà, i això és el més interessant.
Segur que heu fet una petita prospecció de l'entorn del mercat. Quin resultat n'heu tret? És a dir, hi ha gent interessada?
Sí, tenim alumnes interessats. O sigui, hem fet unes xerrades formatives als instituts de la zona, hem estat en contacte pues, una mica amb els ajuntaments, amb tota aquella part de l'Ajuntament, no?, que treballa una mica la integració d'aquells alumnes que no han continuat els seus estudis, i estem una mica informant de cara a que tota aquesta gent pugui venir amb nosaltres. I tenim gent interessada, sí.
En tot cas, Cristina, el que es planteja també són grups reduïts, no?, perquè
sí,
aquestes pràctiques, aquesta teoria també s'aprengui molt millor.
Sí, això és una de les coses positives del programa, que són grups reduïts. I clar, el tenir grups reduïts és una manera de treballar més a prop amb l'alumne i de treballar d'una manera diferent. Que també és el que ens agradaria, que a l'educació secundària obligatòria també tinguéssim una ràtio menys reduïda, no?
Doncs, escolta'm, un plaer haver-ho explicat i tant de bo serveixi per donar incentius perquè molta gent ja no només es formi i tingui una feina, sinó que trobi el gust i el plaer en la formació i, per tant, recuperin el temps perdut i en guanyin al llarg dels propers anys. Cristina, moltíssimes gràcies.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres. Això volem nosaltres també, que vinguin alumnes interessats i que puguin fer aquest programa i recuperar la il·lusió i continuen estudiant.
I tant.
És molt important.
Cuida't, fins després, directora. A reveure.
Moltes gràcies. Adéu.
La Cristina Fernández és la directora de l'Institut Ramon de la Torre, de Torredembarra, i qui ens ha explicat aquesta, jo penso, bona iniciativa, que esperem que tingui molt èxit i que ajudi a molta joventut. Arribem així gairebé a les 5 en punt de la tarda.
Navega amb el Far.
Eleccions.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Don't
there's the magic, burning song.